tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 4 de febrer del 2023. El sol ha sortit ja, ho ha fet fa 3 minuts per l'horitzó de Cadaqués, en un dia que no es pondrà fins passat uns minuts d'un quart de 7 de la tarda per Alcara, a l'altra punta del país. És un cap de setmana que, pels que no sou especialment amants del fred, ja podeu anar aprofitant, perquè tindrem temperatures de migdia primaverals de l'entorn de 20 graus de màxima, amb sol a tot arreu. Però compte que a partir de dilluns la cosa cau a plom. Farà fred cru d'hivern, vent, ruixats, neu, fins i tot a cotes baixes. De fet, m'adverteix el Martí Oliveres que el canvi de temperatura serà rapidíssim. Entre avui i dilluns poden caure les temperatures, atenció, 15 graus. 15 graus en 48 hores. De seguida més detalls, demà una miqueta més concrets encara. Bé, avui és dia 4 de febrer i com cada any se celebra el Dia Mundial contra el Càncer. Sent aquesta una malaltia molt lamentablement habitual, que segons llegim avui a La Vanguardia, 4 de cada 10 homes poden tenir al llarg de la vida, 3 de cada 10 dones, és molt fàcil que tots els que ens esteu escoltant a aquesta hora del matí tingueu algú a prop que la pateix o l'ha patit. I només vosaltres, si a més vosaltres l'heu patit, només vosaltres sabeu el que es pateix amb aquestes circumstàncies. Avui és un dia per recordar totes aquestes persones que continuen convivint amb una malaltia que durant molts i molts anys es va viure i es va patir en silenci, allò del mal lleig, perquè era tan dolorosa, tan negra, que fins i tot feia por d'anomenar-la. Avui el càncer continua sent, des d'un punt de vista mèdic i social, el gran objectiu a batre, com ho va ser en el seu dia la sida, o moltes altres malalties al llarg de la història i que s'han superat. I com s'ha demostrat en pandèmia, amb la rapidesa en què, per exemple, vam trobar vacunes, la solució sempre passa pel mateix lloc, que és la inversió en ciència, en coneixement, en recerca, en medicina, en hospitals, en metges, en infermeres. Inversió oberta, inversió total, inversió sense parar. Explica avui un dels grans noms de l'oncologia mundial, el director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, el doctor Josep Tabernero, al País, que quan ell va començar fa 35 anys, el percentatge de curació del càncer rondava el 35%. El 35%. Ara freguem el 60% en homes i el 64% en dones. No hi ha cap àrea de la medicina on haguem fet un canvi tan ràpid en tan poc temps, diu. És el crit d'esperança d'una eminència mundial que, com bona part dels experts, repeteix sempre, la clau és la detecció precoç. En això, és cert que la pandèmia ens ha jugat una passada dolentíssima i probablement anirem veient en els pròxims temps un augment de casos sobtats de gent que durant els 2 anys que va durar la pandèmia del coronavirus no es van fer les proves que tocaven, bé perquè la sanitat va fregar el col·lapse, bé per por, bé perquè tenien altres prioritats. Avui el doctor Tabernero també fa un avís, però arribarà el dia que amb una analítica de sang detectarem si un pacient comença a formar un càncer. Amb una analítica de sang, imagineu-vos, una extracció de sang, això ho canviaria absolutament tot. Per altra banda, Tabernero també adverteix que cada cop apareixen càncers abans. Fa uns anys solien aparèixer en pacients que superaven amb escreix als 50, als 60 anys, i ara, diu Tabernero, cada cop són més els menors de 50, i apunta que la clau és l'estil de vida. De fet, La Vanguardia parla sobre això de la pandèmia del càncer. Avui en parlarem, en dies de reptes, en dies d'horitzons difícils, per tota aquella gent, també companys de la ràdio, que continuen convalescents de càncer, tots els ànims del món, però, per altra banda, l'orgull de ser un país punter en aquesta lluita mèdica. Cognoms com Tabernero, com Massaguer, com Esteller, que són eminències mundials en aquest àmbit i que ens fan sentir orgullosos del país, de la recerca, de la sanitat que tenim o que hem tingut, sense oblidar-nos d'aquest passat, perquè fa molt de temps que se'ns adverteix que sense la inversió necessària això no continua. En tot cas, orgullós d'ells i esperant que qui hagi de fer la feina la faci. Ara mateix passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I I a aquesta hora del matí la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Pendents als Estats Units perquè han detectat un altre globus xinès, en aquest cas sobrevolant l'Amèrica Llatina. El primer encara sobrevola l'espai aeri nord-americà i té la mida de 3 autobusos. La Casa Blanca ha descartat abatre'l, però ha cancel·lat el viatge oficial que el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, tenia programat a Pequín.
Sobre el cas Dani Alves, dues amigues de la víctima de la presumpta violació van declarar ahir davant del jutge que Alves també els va fer tocaments. La jutgessa, de fet, va oferir a una d'elles si volia presentar una denúncia contra el futbolista, però la jove ho va rebutjar.
I uns detectius privats troben un vídeo de Levi Davis, l'exjugador de rugbi que va desaparèixer a Barcelona l'octubre passat. Es tracta d'una gravació de 15 minuts que l'esportista va penjar a Instagram abans de desaparèixer i que després va esborrar. El jove hi explica que estava patint una persecució i xantatge per un vídeo sexual.
I un error en la mida dels trens obliga a ajornar l'entrega d'una trentena de combois per la línia de Rodalies entre Astúries i Cantàbria. Són trens massa grans que no passen pels túnels perquè l'empresa que els va dissenyar no va tenir en compte que en aquesta línia hi ha túnels que són més petits que la resta.
I aquesta nit Televisió Espanyola escollirà finalment el seu representant per anar al Festival d'Eurovisió, que es farà a Liverpool al maig. Serà en una gala en què competiran els 8 finalistes del Benidorm Fest. Entre els favorits hi ha Agoney, Paloma Blanca Paloma, volíem dir, i la catalana Vico.
Als esports, el Barça finalment no podrà incorporar lateral dret Julián Araujo. El club blaugrana tenia acordada l'operació amb Los Angeles Galaxy l'última nit del mercat de fitxatges, però va enviar la documentació 18 segons tard més tard de l'hora límit per culpa d'un error informàtic, i tot i que el Barça va reclamar finalment la FIFA, li ha denegat el fitxatge del mexicà de 21 anys que havia d'anar al filial.
Pel que fa al temps, cap de setmana tranquil, amb sol i ambient primaveral al centre del dia. La temperatura arribarà a molts punts del país als 20 graus i només apareixeran alguns núvols poc importants.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us explicava ara en titulars, els Estats Units confirma l'aparició d'un segon globus espia xinès ara a l'Amèrica Llatina, i això tensiona encara més les relacions entre els països. Doncs això, pendents d'un globus, i de fet dos. Mentre el primer globus encara està sobrevolant l'espai aeri dels Estats Units, aquesta nit es confirmava a través de mitjans nord-americans que n'hi ha un segon globus aerostàtic xinès sobre Llatinoamèrica, tot i que no se sap exactament sobre quin país estaria. Pel que fa al primer, el Pentàgon el va detectar passant per l'estat de Montana. És un estat on hi ha magatzems de míssils nuclears. Doncs bé, la Casa Blanca ha descartat destruir aquest globus xinès que sobrevolava el territori aeri nord-americà i aquestes zones crítiques. Ha descartat tombar-lo pels riscos que implicaria per la població que hi ha a terra. És un aparell que vola a uns 18.000 metres d'alçada i és de grans dimensions. Segons els mitjans nord-americans, estaríem parlant de la mida de 3 autobusos. Per tant, la dificultat no només de fer-lo caure, sinó a on cauria, de moment ha fet descartar l'operació, tot i que l'aparició d'aquest globus no es va fer pública fins ahir. Feia 3 dies que volava pel cel dels Estats Units i va entrar després de travessar l'oceà Pacífic i també passar pel Canadà, cosa que ha comportat un incident diplomàtic de primer ordre entre els Estats Units i la Xina. El país xinès demana calma i li ha tret ferro a la polèmica. El govern de Pequín reconeix que el globus és seu i diu que simplement és una eina meteorològica civil, no militar, que se'ls ha desviat de trajectòria pel vent. A Washington, però, no es creuen del tot aquesta versió, i el secretari d'Estat, Antony Blinken, ha decidit suspendre a correcuita el viatge que tenia programat demà, precisament, cap a la Xina, per mirar de suavitzar les ja malmeses relacions entre els dos governs. Per tant, conseqüències també diplomàtiques de la invasió de l'espai aeri nord-americà per part d'un objecte, en aquest cas xinès. Corresponsal de RAC1 als Estats Units, Martí, bon dia.
Bon dia. Segons el Pentàgon, el segon globus espia sobrevola Llatinoamèrica i, sense especificar la seva ubicació, assegura que no sembla dirigir-se cap als Estats Units. Aquest nou element alimenta la tensió entre les autoritats nord-americanes que segueixen el curs de l'aeronau que travessa el país i que podria passar de llarg en les pròximes hores. L'exèrcit té la capacitat de destruir-lo i la Casa Blanca ha valorat aquesta idea, però finalment l'ha descartada perquè podria caure damunt de zones poblades. El govern xinès insisteix que es tracta d'un aparell de recerca meteorològica que s'ha desviat de la seva ruta original, cosa que el Pentàgon nega categòricament. L'incident ha sacsejat unes relacions bilaterals ja de per si força fràgils i que havien de reforçar-se demà amb la visita del secretari d'Estat Antony Blinken a Pequín, la primera d'aquest tipus en 6 anys. Blinken considera que la irrupció d'aquest globus ho capgira tot i ha decidit no presentar-s'hi.
Ha estat ben clar que la presència d'aquest globus de vigilància a l'espai aeri nord-americà és una clara violació de la sobirania dels Estats Units i de les lleis internacionals. És un acte irresponsable i la decisió de la República Popular de la Xina de tirar endavant aquesta acció, a la vigília del meu viatge oficial, va en detriment de les converses que ens preparàvem per tenir.
Blinken afegeix que el canal de comunicació entre els dos països segueix obert i espera poder posar data a una nova trobada més endavant.
Doncs bé, veurem l'evolució d'aquest globus xinès, que insistim que porta 3 dies sobrevolant l'espai aeri nord-americà i que ha causat ja aquestes conseqüències a nivell diplomàtic, malgrat el govern xinès ha dit que no té res a veure amb una qüestió militar ni de vigilància ni d'espionatge, sinó que és una eina purament d'anàlisi científic meteorològic. Per cert, que qui ha proposat i que continua defensant que haurien de fer caure el globus és Donald Trump. En aquest cas, a la seva xarxa social, Truth Social, va escriure que el disparin, i va dir que tornarà a ser president a partir del 2024 i llavors farà el que calgui per acabar amb l'espionatge xinès. Per cert, un apunt més dels Estats Units. Aquesta matinada hem sabut que la policia de Memphis ha acomiadat un 6è policia implicat a la mort del jove afroamericà Tyre Nichols. Recordareu el cas d'aquesta barbaritat de brutalitat policial que vam saber la setmana passada. I doncs bé, hi havien hagut 5 policies implicats aparentment que els havien fet fora i que, en fi, havien de respondre davant de la justícia. N'hi ha un 6è que ara també ha estat acomiadat. Hi ha hagut investigació interna de la policia que ha demostrat que també va actuar incorrectament aquest 6è policia en la detenció del jove. És l'únic dels implicats que és blanc i a les imatges de la detenció apareix disparant a Nichols amb una pistola Taser. 3:15. Ara de seguida parlarem de les novetats del cas Alves, de les novetats de la plana política, però abans, atenció, el gir de guió rocambolesc en la història del jugador de rugbi britànic que va desaparèixer a Barcelona fa 3 mesos. Segur que recordareu la història. Un esportista de 24 anys, Levi Davis, que va ser vist per última vegada el dia 29 d'octubre a un bar de la Rambla a Barcelona i que des de llavors no se'n sap res, des del dia 29 d'octubre. En els últims dies, els detectius privats que investiguen el cas havien explicat que sospitaven que darrere de tot plegat hi havia una màfia. Doncs bé, ahir van fer públic un vídeo on el mateix jove ho confirmaria. És un vídeo que dura 1/4 d'hora i que es va fer públic ahir, que es pot veure en diversos mitjans de comunicació i que hauria estat gravat poc abans que la policia li perdés la pista. Davis explica en aquest vídeo que havia fugit del Regne Unit perquè li estaven fent xantatge i la seva vida corre perill.
I believed I was being filmed.
Creia que m'havien gravat fent l'acte sexual després que em droguessin. Crec que d'això legalment se'n diu violació. Després d'això, i després de la falta de recolzament, no era jo mateix. Buscava un lloc de pertinença, buscava ajuda.
En el vídeo que ha publicat diversos mitjans, el jove explica que tot va començar després de participar al concurs televisiu X Factor, on va començar a conèixer gent que no coneixia de res, que alguns d'ells l'haurien drogat, violat i penjat el vídeo a l'internet profunda. Diu que quan va intentar escapar-ne el van seguir fins a Austràlia.
You may ask, why would you not just stay away?
Us demanareu per què no em vaig allunyar d'aquests individus que em volien mal. Ho vaig intentar començar en una nova vida a Austràlia. El que va passar és que em van seguir fins allà. El que vull que entengueu és que amb el crim organitzat no és una persona, és un conjunt de persones.
It's an aggregate of people.
En els 15 minuts de fet de confessió, el jugador de rugby parla amb un to nerviós, cansat, explica que quan va intentar demanar ajuda, ningú, ni el seu club, ni el seu agent, ni la família, ni tampoc la policia li van fer cas. Diu, de fet, que la màfia que el persegueix fins i tot té infiltrats dins del govern britànic.
La informació que li vaig donar a la policia va tornar directament a aquests individus. Potser ho diuen de veritat, potser són històries per espantar-me, però em van dir que tenen contactes amb un ministre del govern. S'han infiltrat dins la meva família. Membres de la meva família han amenaçat els meus germans i germanes.
Doncs aquest és el gir de guió estranyíssim del cas del jugador de rugby desaparegut des del 29 d'octubre a Barcelona, amb aquest vídeo en què explica això, que la seva vida corre perill i que estava fugint d'aquesta màfia que li estava fent xantatge amb un vídeo gravat de la seva violació. Segons els investigadors del cas, Davis hauria penjat aquest vídeo que estàvem sentint al seu compte d'Instagram pocs dies abans de desaparèixer, però malgrat tot algú el va esborrar després. Les sospites dels detectius apunten que hauria estat obra del grup criminal que l'amenaçava. Fins ara, però, l'únic que se sap amb certesa és que havia arribat d'Eivissa aquell mateix dia, que tenia problemes psicològics i que no estava passant per un bon moment. Segons els detectius, el jugador havia arribat a Barcelona el mateix dia que va desaparèixer. Segons explicava La Vanguardia la setmana passada, Davis devia més de 100.000 euros a la màfia de Somàlia. Un quart de nou del matí. I novetats en el cas Dani Alves. Ahir van declarar al jutjat 8 testimonis que eren a la discoteca Sutton la nit que, presumptament, el futbolista hauria violat una noia al lavabo de la sala VIP. Entre els testimonis hi havia l'amiga i la cosina que acompanyaven la víctima i que van corroborar tot el que havien dit els Mossos d'Esquadra durant la primera declaració. A més, van assegurar que Alves també els va fer tocaments a elles. De fet, una de les afectades va assegurar que el jugador li havia posat la mà a les seves parts íntimes. Quan la jutgessa que porta el cas va sentir-ho, va preguntar, de fet, a la noia, li va oferir si volia denunciar també l'exjugador blaugrana, però ella ho va rebutjar perquè va dir que volia centrar la causa en la violació que havia patit la seva amiga, Judit Vila.
A banda de les dues acompanyants de la víctima, van ratificar les declaracions que van donar a la policia el director de la discoteca i 6 treballadors de la sala. Des del porter que va atendre la víctima quan la va veure plorar després de la presumpta violació fins als cambrers que van servir copes a la víctima i a les seves amigues al reservat. Fins ara no han transcendit més detalls de les declaracions que la mateixa jutgessa va advertir a totes les parts que no podien filtrar el contingut de les declaracions als mitjans de comunicació.
Per cert, que el club on jugava Dani Alves, el Pumas mexicà, quan es va destapar el cas, li demana ara una indemnització de l'entorn de 4 milions i mig o 5 milions d'euros per trencar una clàusula ètica i de comportament, ho expliquen diversos mitjans de comunicació. Lluny del cas Alves, per cert, l'Audiència de Barcelona també ha condemnat a 9 anys de presó un entrenador de futbol de Sant Joan d'Espí per haver violat una de les seves jugadores menor d'edat. L'acusat s'havia convertit en el seu representant legal i controlava la vida de la víctima.
Tot plegat va passar entre el 2013 i el 2014, segons el fiscal. Aprofitant que els pares de la menor no entenien el castellà, l'acusat es va postular com el representant de la menor en els temes del futbol. Segons la sentència, quan ella tenia 15 anys i ell 40, l'hauria violat, tot i que l'acusat va negar els fets. La versió insistent de la víctima i els missatges de WhatsApp que va mostrar van acabar convencent al tribunal. A banda dels 9 anys de presó, l'home haurà de pagar una indemnització de 50.000 euros. A més, el jutge també li prohibeix apropar-se i comunicar-se amb la víctima i l'inhabilita per treballar amb menors. Durant 12 anys, la fiscalia demanava una condemna de gairebé el doble d'anys de presó.
I mentrestant, encara vinculat amb la qüestió, en aquest cas judicial, sobre les agressions sexuals i les violacions, continua el compte enrere i cada cop és més petit per modificar la llei del només sí és sí. Aquest, de fet, és un cap de setmana clau perquè el govern espanyol surti de l'embolic en què ara mateix es troba. Els socialistes han plantejat, sembla, un ultimàtum als seus socis de Podem, que o bé el Ministeri d'Igualtat proposa una reforma satisfactòria per frenar les rebaixes de penes als agressors sexuals, o bé el PSOE tirarà pel dret i, per tant, això vol dir probablement un pacte amb el PP per reformar aquesta llei. Aquest segon escenari, que a hores d'ara sembla el més probable, o podria ser un dels més probables, tensionaria a nivells molt importants, veuríem si crítics, la relació dins el govern de coalició espanyol. Anem cap a Madrid. Arnau Guanyer, bon dia.
Bon dia. Ara mateix les dues parts del govern espanyol no es posen d'acord ni en com avancen les negociacions per reformar la llei del només sí és sí. Els socialistes ja donen per fet l'acord. La ministra María Jesús Montero, per exemple, deia que només queden pendents alguns serrells.
En lo básico estamos conformes, dirán ustedes. Entonces, ¿qué es lo que les diferencia? Cuestiones técnicas. Solo y exclusivamente hay acuerdo político.
En canvi, Unides Podem desmenteix el PSOE. Asseguren que les diferències que hi ha són de fons. Ho explicava la ministra d'Igualtat, Irene Montero, a Ràdio Nacional d'Espanya.
Tenemos una discrepancia fuerte que sigue existiendo en torno a mantener el consentimiento como centro del Código Penal o a volver a un esquema de penas basado en la violencia o la intimidación. Y no me pongo ningún límite. Lo que quiero es un acuerdo. No ha habido ley feminista en la que no hayamos tenido discrepancias y al final hemos llegado a acuerdos.
Les negociacions continuaran aquest cap de setmana, però ho faran a contrarrellotge, perquè els socialistes insisteixen que tiraran endavant la reforma, tant si hi ha acord com si no.
I enmig d'aquest clima, gràcies a Arnau, el PP hi posa llenya al foc, precisament sabent que és un dels vèrtexs d'aquesta negociació. Alberto Núñez Feijóo incrementava la pressió per mirar de desencallar d'una vegada la reforma.
Yo les digo, oye, esto de que negociéis lo de la mujer en España no es negociable. Y por tanto, no tiene ningún sentido. Aprueben la ley ya.
Mentrestant, continua el degoteig de penes rebaixades a agressors sexuals. Un dels últims casos de que hem tingut notícia ha estat a Lleida. L'Audiència Provincial ha reduït de 7 a 5 anys la presó per un violador. La sentència considera provat que va obligar la víctima a pujar a casa seva, a Lleida, a la capital. Allà la va amenaçar amb un ganivet de cuina, li va clavar cops i la va violar. Ara mateix, però, sembla gairebé impracticable, impossible saber del cert quants agressors s'han beneficiat, el nombre exacte, de que s'hagin beneficiat de la reducció de penes al conjunt de l'Estat. Als diaris hi ha un galimaties de dades considerable. El País parla d'almenys 380 casos, però comptant només 10 comunitats. El Mundo parla de 400 delinqüents. La Razón diu que són 404, l'ABC 407. En tot cas, les xifres, per tant, cavallen d'una banda a l'altra i afegeixen, en tot cas, que representen una desena part de tots els agressors sexuals. I a tot això, l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, ha decidit demanar per carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, explicacions urgents per la infiltració d'un agent de la Policia Nacional als moviments socials de Barcelona. L'alcaldessa diu que s'haurien de depurar responsabilitats per unes operacions que criminalitzen col·lectius legítims amb motivacions polítiques.
Colau considera molt greus les informacions que va destapar dilluns la directa. A la carta exigeix respostes aclaridores i completes al Ministeri. Subratlla que actuacions com aquestes requereixen un rebuig ferm i una resposta ràpida i contundent. Assegura que la persecució per motius d'opinió política no pot tenir cabuda a cap govern democràtic. Segons la directa, recordem, la gent es va infiltrar en moviments socials per espiar-los des de dins, mantenint relacions sexuals i sentimentals amb algunes joves activistes per treure'n informació. Aquesta mateixa setmana, 5 dones han interposat una querella per abusos sexuals continuats, entre altres delictes. És el segon cas que es destapa en pocs mesos d'un policia infiltrat en moviments socials a Catalunya.
Per cert que Junts per Catalunya també demana explicacions sobre aquest cas, però no hi ha al Ministeri de l'Interior, sinó al Ministeri d'Igualtat, al Ministeri d'Irene Montero, precisament. Pilar Calvo, que és la portaveu del partit al Congrés al voltant d'aquestes qüestions, ha registrat algunes preguntes per la titular d'Igualtat i en aquest cas vol saber si Montero considera que el policia infiltrat va exercir violència sexual institucional contra les dones que l'han denunciat. Calvo apunta que casos com aquest suposen un atac frontal a les polítiques d'igualtat del govern espanyol i per això vol saber què hi té a dir la ministra. Set minuts i dos quarts de nou del matí. Una d'aquelles notícies que tens la impressió, i l'has de revisar un parell de vegades, que no sigui el Mundo Today, perquè la veritat és que és per llogar-hi cadires, eh? I fa, bueno, millor agafar-s'ho a riure, però la veritat és que fa plorar, eh? Un error en la mida dels trens ha obligat a ajornar l'entrega d'una trentena de convois per la línia de rodalies entre Astúries, d'Astúries i de Cantàbria. Quin és el problema de la mida dels trens? És que són massa grans i no passen pels túnels. És a dir, tornem-hi, eh? S'han fet una sèrie de trens, més de 30, per Astúries i per Cantàbria, que no passen pels túnels d'Astúries i de Cantàbria. Dic que faria riure si no llavors sabéssim quant ha costat això. 258 milions d'euros. Els qui van construir els trens no van tenir en compte que, a diferència d'altres comunitats autònomes, a Astúries i Cantàbria hi ha túnels que es fan servir pels trens del segle XIX que són una mica més petits que la resta. Doncs bé, aquests 258 milions d'euros de construir aquests trens, veurem si es van a les escombraries o els reutilitzen per anar a un altre lloc o no, però en tot cas el president, en aquest cas de Cantàbria, el socialista Miguel Ángel Revilla, diu que tot plegat és una broma de mal gust i demana responsabilitats.
Indignació, perplejitat, uno llega a pensar que hemos hecho una retroactividad de fechas al 28 de diciembre, que és el dia de los Santos Inocentes.
També és millor saber-ho ara que no fer-lo servir i trobar-s'hi. Renfe, però, diu que no es va adonar del problema fins que l'empresa fabricant els va avisar, quan ja era massa tard, i l'error de càlcul farà endarrerir almenys 2 o 3 anys més l'entrega dels nous vehicles. Mentrestant, la presidenta del Partit Popular a Cantàbria, María José Sáenz de Buruaga, parla directament de ridícul.
Estamos en manos de Pepe Gotera y Otilio. El gobierno de Miguel Ángel Revilla y Pedro Sánchez va de ridículo en ridículo. Pero de verdad, que estos señores son los que tienen que hacer llegar el AVE de Madrid a Cantàbria. Los que no son capaces de fabricar un tren que quepa por un túnel.
Ara el govern espanyol haurà de tornar a fer una gran inversió per dissenyar i posar en marxa els nous trens que hi càpiguen pels túnels. O si no, a veure, l'altra alternativa, però suposo que és més costosa, és fer-los més grans, els túnels. Suposo que això ja és més difícil. 4 minuts i arribarem a 9:15. Amplada de successos, un incendi a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, ha calcinat 2 magatzems de plàstic. Els bombers continuen, almenys ho han fet durant la matinada, intentant apagar el foc. Ens falta informació dels últims minuts per acabar de contrastar si ja s'ha acabat les tasques o continuen, en aquest cas, a Lliçà. Però han treballat durant la matinada per mirar d'apagar el foc que va començar ahir a les 8 del vespre. En un vídeo que el cos va penjar a les xarxes socials es veu com les flames s'escolen per dins dels magatzems. Estem parlant de 28 dotacions que es van desplaçar fins a Lliçà amb unes naus que ocupen 700 metres quadrats i que tenien materials plàstics a l'interior. L'objectiu dels bombers, a més d'apagar les flames, va ser evitar que les parets dels edificis col·lapsessin. Segons van informar, no hi havia ferits, només va quedar afectada l'estructura de les dues naus. Minuts i 9:15 del matí. Les xifres rècord de guanys dels grans bancs espanyols posen en tensió un cop més les entitats financeres i el govern d'Espanya. Ahir es van fer públics els beneficis dels bancs Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell i Bankinter. Tots 5 van sumar l'any passat uns guanys de 20.000 milions d'euros. En concret, 20.582 milions d'euros. El que més, Santander, amb gairebé 10.000 milions de benefici, per davant del BBVA, amb 6.000 milions, i de CaixaBank, amb 3.000 milions. Tot plegat gràcies, en part, a les pujades de tipus d'interès i en un context d'inflació i de pujada de preus. Ahir, després de conèixer aquestes xifres, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, demanava als bancs que col·laborin.
Yo creo que en este momento es un clamor general que tienen que arrimar el hombro y ayudar a la sociedad española, igual que el Estado ha movilizado 45.000 millones de euros para ayudar a las empresas, ayudar a las familias a capear de la mejor forma posible el impacto de la guerra, pues también las entidades financieras tienen que ayudar.
Apunta des d'aquest punt de vista, quan es parla també de, des de fa temps de l'impost a la banca, que en aquesta expressió tan espanyola d'arrimar el hombro, deia Nadia Calviño davant d'aquestes xifres estratosfèriques. Xifres de 21.000 milions de benefici en un any en què bona part de la població bàsicament ho està passant malament per l'augment de preus. I no només la població en general a casa seva, sinó les indústries, els comerços, etc. La rèplica del sector bancari va arribar en veu del president de CaixaBank, José Ignacio Goyri Golzarri, que diu que si el banc ha guanyat més de 3.000 milions d'euros, això és bo per tothom.
Una banca que no sea mínimamente rentable y que no sea sólida es un problema para la sociedad. Pero esto no es una teoría, eso lo hemos vivido, yo lo he vivido en Latinoamérica y a veces me quedo un poco sorprendido de que tengamos tan poca memoria, lo hemos vivido en España.
Bé, també va parlar Goyri Golzarri de la qüestió de les hipoteques. Sabeu que han pujat els tipus d'interès, s'ha anunciat al llarg d'aquesta setmana, i va explicar que la pujada de tipus d'interès suposa el retorn a la normalitat, i això és cert, però admet que a mitjà termini pot haver-hi clients que no les puguin pagar, aquestes hipoteques. Doncs bé, enmig d'això, un altre dels conflictes que hi ha hagut dins del govern d'Espanya és al voltant dels topalls que potser s'haurien de posar, o algunes veus, alguns membres del govern consideraven que s'havien de posar les hipoteques de tipus variable. Això li reclama Unides Podem al govern d'Espanya. En declaracions a Ràdio Euskadi, Calviño va dir al voltant d'aquesta qüestió que si es posés un topall només a les hipoteques de tipus variable, que són les més afectades pels tipus d'interès, això alteraria les regles de joc i tampoc veu clar que s'hagi de protegir només una part dels ciutadans hipotecats.
Estamos haciendo medidas que alivien el cambio y que alivien la situación de las familias, pero no podemos cambiar el funcionamiento de un mercado como el hipotecario. Fíjese, y toda la gente que suscribió una hipoteca tipo fijo, no podemos perjudicar a una parte de los ciudadanos o solamente proteger a una parte.
Sobre aquesta qüestió, els experts pronostiquen que les hipoteques que s'encariran més seran les que es revisin des d'ara i fins a l'estiu. En parlava RAC1, l'economista i professor dels Estudis d'Economia i Empresa, Josep Lladós.
Fa un any el tipus d'interès estava 0,5% en negatiu, per tant, el salt que tenim ara, amb un Euribor d'un any, tancant aproximadament a nivells de 3,30, doncs és un encariment significatiu que pot representar, doncs, per una família al voltant de 2.500, 3.000 euros més d'hipoteca a l'any.
I encara, al voltant de la qüestió dels bancs, hem parlat ara de l'augment de les hipoteques derivat de l'augment dels tipus d'interès, com passa sempre, quan augmenten els tipus d'interès, pugen les hipoteques, bàsicament les variables. Ahir també se li va preguntar al màxim responsable de CaixaBank sobre si es veuria també aquest augment dels tipus d'interès en la rentabilitat dels dipòsits, és a dir, els diners que té la gent al banc i que se'ls ha de tornar amb un cert interès. José Ignacio Goyri-Golzarri va respondre això.
En toda Europa, a medida, y ha pasado lo mismo en Estados Unidos, a medida que van subiendo los tipos, los depósitos se van remunerando. Estoy convencido que en España vamos a ver un proceso similar. Ahora, cada mercado tiene sus propias peculiaridades y es diferente. Nosotros hacemos las hipotecas o los préstamos a pymes muchísimo más barato que en Alemania, por ejemplo.
Per tant, ja arribarà, que la gent que té diners als bancs pugui també rebre interessos al mateix ritme en què pugen els interessos de les hipoteques. Mentrestant, continuen havent imatges al llarg d'aquesta setmana de cues al Banc d'Espanya per comprar lletres del Tresor, perquè la rentabilitat que tenen és infinitament més alta ara mateix que tenir els diners al banc. 8:32. I des d'un punt de vista econòmic, el que sí que ha sigut un èxit és el Congrés de l'Audiovisual de Barcelona, l'ICE. Ha batut rècords, malgrat les baixes d'última hora, que són habituals, en aquest cas un 15% aproximadament. S'han superat finalment els 58.000 visitants a Barcelona. L'altra gran dada és el volum de negoci. Estem parlant de 70 empreses catalanes que hi han participat i que preveuen generar més de 8 milions d'euros gràcies a aquesta cita a Barcelona. Montse Martí.
Les empreses catalanes que han anat a l'ICE han mantingut en aquests 4 dies més de 8.000 reunions. Segons una enquesta que ha fet Acció, el 58% han estat amb empreses estrangeres i el 43% de les empreses catalanes ha tancat algun acord durant el Congrés. Confirmen, per tant, aquestes xifres el que ens deien alguns dels empresaris amb qui hem parlat aquests dies de Congrés, que és que l'ICE és el moment més important de l'any per a aquestes empreses per captar clients. El sector audiovisual ja equival al 2,9% del PIB a Catalunya, segons el govern, i genera més de 32.000 llocs de treball.
Gràcies, Montse. I mentrestant, el president de la Fira de Barcelona, Pau Relat, ja apuntava ahir al matí al Món RAC1 que se superarien les expectatives i explicava que aparadors mundials com aquest van bastant més enllà de la setmana de la Fira.
La setmana de celebració de l'esdeveniment és important per l'impacte econòmic que sortirà la setmana que ve, que diran els organitzadors que ha tingut sobre la ciutat, però nosaltres com a Fira no fem la nostra feina si darrere de la celebració d'un esdeveniment d'aquest tipus no som capaços de teixir un llegat.
De fet, les protagonistes d'aquesta edició han estat la realitat virtual i les immersions visuals i sonores. La Sílvia Solanes va viure ahir una d'aquestes experiències. Sílvia.
La imatge no ho és tot, sinó acompanyada d'un bon so. Amb aquesta premissa, el fabricant alemany d'altaveus i amplificadors D&B planteja una experiència per anar més enllà de la pantalla. En aquest cas, la immersió sonora passava, entre d'altres, per entrar virtualment a la selva. Més enllà de tota la vegetació, l'aleteig d'un ocell que no vèiem i sí sentíem a l'esquena o les passes del que podria ser un felí donava una força afegida a la vivència. El director general de D&B Iberia, Cristian Orcín, ho explicava a RAC1.
La tendència del visual l'agafa molt, impacta molt, són pantalles molt grans,
brillants i molt espectaculars, però realment no hi ha immersivitat completa si no hi ha immersivitat sonora. Aleshores, al final, l'entorn, diguem, acústic de on vivim, la ciutat, sentim molts sorolls per tot arreu, no? I el que tractem nosaltres amb els nostres sistemes és de donar aquesta realitat, aquest context sonor a produccions audiovisuals.
I ben diferent, una altra Alemanya, en aquest cas Lang, proposa drons per fer focs artificials que no contaminin i siguin més imaginatius. Lang, per cert, que fa uns anys es va instal·lar a Barcelona, empesa, entre d'altres, per aquest congrés.
Ara passen 5 minuts de 8:45 del matí. I en plana política, Pere Aragonès i el Partit Socialista pressionen Junts perquè s'avinguin també a afegir-se als nous pressupostos de la Generalitat i els votin a favor. Els pressupostos que ja són tramitats al Parlament ara mateix, el president demanava als que van ser socis de govern que no barregin pomes i peres perquè els pressupostos no són el mateix que el procés sobiranista, ho deia TV3.
Hi haurà referèndum a Catalunya quan tinguem la força necessària perquè hi hagi un referèndum reconegut per la comunitat internacional. Però ara estem parlant d'uns pressupostos. Aquest és un acord per uns pressupostos. No és un acord que vagi més enllà ni de plantejament de models de país.
I la portaveu dels socialistes, Alicia Romero, diu que a Junts li haurien anat o li haurien d'anar bé aquests comptes perquè facilitaran els macroprojectes que ells també defensen.
Crec que hi ha molts elements com perquè s'hi puguin sumar altres grups, en concret perquè s'hi pogués sumar Junts. Nosaltres sempre hem dit que preferíem uns pressupostos de país i per tant amb el màxim suport possible, i en aquest sentit doncs seran benvinguts si finalment doncs Junts volgués donar-hi suport o altres grups de la cambra.
Recordeu que l'acord és d'Esquerra Republicana, PSC, però també els comuns. En aquest cas, insisteixen que és un acord que no és només cosa de tres i que en cap cas es tracta de repartir el tripartit, ho deia Jéssica Albiach.
He escoltat el president de Junts, el senyor Batet, parlar de que torna el tripartit. Jo crec que cada vegada que Junts o que Convergència no estan al govern volen tornar a recuperar. El que sí que vull dir és que en el nostre país fa molt de temps que s'ha obert una nova etapa i sembla que alguns han trigat 2 anys en veure-ho.
Però la rèplica va arribar de l'exconseller d'Economia de Junts, Jaume Giró, que diu que, no, que són mals comptes. Giró es queixa que no es rebaixa la pressió fiscal per compensar l'increment de preus, ho deia a Ràdio 4.
La inflació empobreix a la classe mitja treballadora i hi ha una sèrie de mesures que un govern pot prendre i que aquests pressupostos no contemplen, per raons ideològiques.
En tot cas, recordeu que l'aprovació dels comptes està passant pels tràmits parlamentaris, es podria retardar perquè està prevista pel 10 de març, però això era si no hi havia entrebancs. Ara Ciutadans amenaça de dur els comptes al Consell de Garanties Estatutàries i això en paralitzaria els tràmits, com a mínim un mes. Carlos Carrizosa ho justifica perquè considera que les partides dedicades a les delegacions de la Generalitat són inconstitucionals.
Para nosotros es increíble que el partido que está gobernando España consientan que se siga gastando dinero de todos los catalanes para montar una infraestructura que difunda el procés por el mundo y que hable mal de España.
El problema de Ciutadans és que per recórrer els comptes al Consell de Garanties no té prou diputats ara mateix i necessitaria el suport d'un altre grup i han dit que sondejaran Vox. Els últims comptes ja es van haver de retardar 3 setmanes per un recurs que van presentar els dos partits. 8:37. I un apunt més en plana política, l'Audiència Nacional investiga el Partit Popular per pressions encaminades a evitar que es publiquessin notícies negatives sobre el seu entorn en referència a la Caixa B del partit. Aquestes pressions haurien estat de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i el seu advocat, l'exjutge Javier Gómez de Liaño. Madrid, Jordi Armenteras, bon dia.
Sí, bon dia. L'audiència conclou ara i ho diu de manera textual que hi ha indicis de delicte. Això ja ho havia investigat de manera secreta el jutge Manuel García Castellón, però ho va arxivar i sense fer-ho públic. Ara, a instàncies de la Fiscalia, l'audiència reobre el cas i surt a la llum. En la interlocutòria es donen a conèixer àudios que són encàrrecs de terceres persones vinculades al Partit Popular per aconseguir pressionar l'entorn de Bárcenas i evitar la publicació d'informació compromesa i delictiva d'aquest mateix partit. Aquests àudios, converses, es remunten al 2014 en plena majoria absoluta de Mariano Rajoy i quan va esclatar l'escàndol dels papers de Bárcenas revelant una comptabilitat paral·lela amb diner negre.
Per cert, un apunt més en plana del Partit Popular, gràcies a Armenteras, avui protagonitzaran una de les fotos del dia perquè Alberto Núñez Feijóo reunirà Aznar i Rajoy a València en una convenció amb quadres del partit on qui no hi anirà és Pablo Casado. De fet, si fem cas al que deien els jutges, no el troben, no?, des del Partit Popular. A l'etapa de Casado, al capdavant dels populars, sempre hi va haver problemes a l'hora de convidar els expresidents. Doncs bé, ara Feijó tanca files amb Rajoy i Aznar, però sense el seu antecessor. 5 minuts i 3 quarts. En el dia que avui, finalment, després d'una setmana i, de fet, de mesos d'anar amb la tabarra, finalment sabrem qui va a Eurovisió representant Televisió Espanyola. Aquesta nit escolliran el seu representant per Liverpool d'entre els 8 finalistes que han quedat al Benidorm Fest. Avui és la final, concurs que, segons les apostes, el màxim favorit ara mateix és aquest senyor que està a Operació Triunfo i que es diu Agonei. L'exconcursant, com deien, d'Operación Triunfo va convèncer el jurat i el públic de la primera semifinal amb aquest Quiero Arder d'escenografia contundent i joc de veus. Ara bé, sembla que una altra de les grans favorites de la nit és qui va guanyar la segona eliminatòria, que és Blanca Paloma. Una qüestió que va deixar tothom bocabadat, sobretot per un disseny de producció impecable. Tant és així que la cantant d'Elx arriba a la gala d'aquesta nit com la concursant més ben puntuada de tots. Ara bé, també haurem d'estar pendents per si sona la campana i s'acaben portant el micròfon de bronze una cantant catalana, Vico, amb aquest Noche Entera. Noche Entera, toda noche entera. És que la cançó de Vico és de llarg la més popular de tot el certamen, de tot el Benidorm Fest, i l'Ajuntament de Tiana, el poble de la Jove, ha preparat una pantalla gegant a la sala del Benis per seguir en directe el programa i veure cap on van els vots d'aquesta nit. No serà Tiana, sinó a Benidorm, el Jordi Ramos seguint la gala d'aquesta nit.
La gala començarà a les 10 de la nit a través de la primera cadena de televisió espanyola amb el mateix format que les dues anteriors. Primer veurem totes les actuacions, després deixaran un marge per votar i finalment sabrem què decideixen jurat, vot demoscòpic i la gent que serà a casa. La primera que veurem serà Carmento. Agonei i Blanca Paloma actuen en cinquena i sisena posició, respectivament, i l'encarregada de tancar serà Vico. De fet, la tianenca sap que aquesta és una bona posició perquè ajuda a l'hora dels vots, però tampoc vol confiar-se ni té clar que s'hagin de fer canvis per aquesta nit.
I hem pensat, fa dies que hi pensem, en plan, si passem, doncs potser molaria canviar el vestuari dels ballarins o, jo què sé, afegir alguna cosa en el meu outfit. Sí que d'escenografia segur que no toquem res, perquè ens ha costat molt com aconseguir el que volíem, tot està al nostre gust, amb la qual si algú funciona, jo crec que no s'ha de canviar.
La resta d'actuacions d'avui seran les de Mònica Naranjo, Ana Mena i Manu Carrasco. Per cert, que al final de la gala també apareixerà Chanel. Ella farà el traspàs al nou candidat espanyol pel Festival d'Eurovisió, un certamen que, com dèiem, enguany se celebrarà a la ciutat de Liverpool a mitjans de maig.
El Ramos, que ja està preparadíssim per la final. Bueno, una vida preparada per la final del Benidorm Fest, com cada any. Jordi Ramos, seguint-ho per RAC1 i, evidentment, d'aquí una estona, cap a la una del migdia, en parlarem amb ell i també amb la presidenta del jurat, amb la Nina, la nostra Nina, que també podrem parlar amb ella, i, evidentment, amb l'Albert Sort, que ha estat un dels protagonistes de la setmana amb Sutherland. 3 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Un parell de punts en plana tecnològica. La versió de pagament de Twitter ja és disponible pels usuaris de l'Estat. El servei Premium costarà 7 euros al mes si es compra el paquet anual, 8 euros si es paga cada mes. El tic blau s'activarà després de 90 dies de l'ingrés dels diners. Els usuaris que optin per agafar la versió Premium veuran menys anuncis i apareixeran entre les primeres respostes quan contestin un tuit. A tot això, Instagram i Facebook compta que estan considerant també que els usuaris verificats hagin de pagar, com també passa amb Twitter. La hipòtesi va començar després que el desenvolupador de Meta, l'antic nom nou de Facebook, Alessandro Paluzzi, compartís dos codis on es llegia pagar el tic blau. Doncs se li va escapar. Per cert, que Elon Musk també ha decidit eliminar els bots de Twitter. A partir del dia 9 de febrer desapareixeran els comptes que estan programats per complir una funció. És el cas, per exemple, dels perfils que et faciliten la descàrrega d'un vídeo o que et passen una foto amb tots els tuits d'un fil per poder-lo llegir sense haver d'obrir les piulades. 2 minuts i 3 quarts. I en plana internacional, una de les notícies del dia té a veure amb Ucraïna. Hi havia una reunió important per l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea i ahir va semblar que refredava una mica la qüestió, aquesta adhesió per la via ràpida d'Ucraïna al Club dels 27, una cimera, això sí, històrica, entre Europa i Ucraïna que es va celebrar a Kiev. Les institucions europees van reafirmar el suport polític, econòmic i militar, però van evitar posar calendaris a la incorporació ucraïnesa a la Unió. Ho deia el president del Consell Europeu, Charles Michel.
La Unió Europea us donarà suport de totes les maneres que puguem i costi el que costi. El Kremlin no ens intimida perquè Ucraïna i la Unió Europea som família. I vull llançar un missatge. El futur d'Ucraïna passa per la Unió Europea. Els ucraïnesos heu triat el bàndol correcte per aconseguir la llibertat i la democràcia.
Charles Michel, que en parlava en la primera cimera d'alt nivell que la Unió Europea feia en un país en guerra. Eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. Poques vegades els màxims responsables de les institucions europees es lleven amb unes sirenes de guerra per assistir a una cimera. Ja sota cobert, la Unió Europea va prometre noves ajudes milionàries a Ucraïna per reconstruir el país, garantir-li el subministrament d'energia o prometre també més armament. En canvi, es va llançar pilotes fora sobre una adhesió per la via ràpida al Club dels 27. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va reconèixer els esforços, però va recordar a Zelensky que cal seguir els mateixos protocols que la resta de candidats.
El procés d'adhesió és un camí de mèrits. En altres paraules, no hi ha dreceres ni uns temps fixats, sinó que hi ha objectius i fites que cal complir, com per exemple reformes econòmiques. Si compleixes amb això, ets candidat i ja pots obrir un procés de negociació a l'adhesió.
Tot i aquestes llargues, Zelensky va agrair l'impuls d'un nou paquet de sancions contra Rússia, un nou càstig que hauria d'entrar en vigor el 24 de febrer, quan farà un any de la invasió russa a Ucraïna.
3:15 del matí, en plana de successos. Troben mortes dues persones sense sostre a Barcelona en menys de 24 hores.
El primer el va trobar un veí dijous al matí al carrer Cartagena, a prop de la Sagrada Família. Unes hores més tard, a 3:15 del vespre, es va trobar el segon cos al carrer Ausiàs Marc. En tots dos casos, les víctimes no presentaven senyals de violència. Ara cal esperar l'autòpsia per saber quin ha estat el motiu de la mort.
I el raper Morat ja està en llibertat després que el detinguessin per suposadament haver amenaçat de mort un policia i la seva família.
La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet del Llobregat va detenir el cantant dijous passat, després que hagués intimidat la gent durant una discussió. Els policies li van posar una multa perquè tenia el cotxe mal aparcat, però abans que arribés la grua, Morat s'hi va presentar. Segons la versió dels agents, va començar a discutir amb ells i el van acabar detenint per atemptar contra l'autoritat. Tot i ser traslladat a la comissaria dels Mossos, el van deixar en llibertat ahir perquè es tractava d'un delicte menor i perquè consideren que no hi ha res de fuga.
Un minut per damunt de 3:15 del matí, missatge esperançador amb motiu de la Jornada Mundial contra el Càncer. Arribarà un dia que es podrà detectar si s'està formant un tumor en els inicis només amb una anàlisi de sang, en concret amb una biòpsia líquida, una prova que detecta l'ADN de les cèl·lules canceroses. Ho explica el diari El País el director del Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, el doctor Josep Tabernero, una eminència a nivell internacional. És una entrevista en què també alerta, però, d'una tendència preocupant, que és que els càncers s'estan desenvolupant cada cop abans, de mitjana a partir dels 50 anys, i la culpa la té el nostre estil de vida, sobretot la mala alimentació. A tot això, més de 10.000 malalts de càncer s'han beneficiat l'últim any a Catalunya del que es coneix com a medicina de precisió. Són tractaments personalitzats que s'adapten a les característiques del tumor de cada pacient. Tabernero ho detallava a RAC1.
Avui en dia s'ha vist que fer un anàlisi genètic d'aquests tumors per mirar quines alteracions té cada tumor de cada malalt ens pot guiar d'una manera molt adequada a rebre tractaments més precisos. Normalment són tractaments més biològics que van dirigits contra alguna alteració de la malaltia que es pot veure amb aquest anàlisi genètic.
De fet, Catalunya és pionera a l'estat en oncologia de precisió. Forma part de la cartera de serveis del CatSalut des de fa un any i mig. S'utilitza sobretot en pacients amb la malaltia molt avançada, però s'espera que en els pròxims anys s'estengui a molts més, Laia Colomer.
Primer, els oncòlegs fan una anàlisi genètic del tumor per identificar les alteracions concretes que pugui tenir i amb el que mostra aquesta anàlisi dissenyen un tractament personalitzat, precís, que les ataqui directament. Això és l'oncologia de precisió. Fins fa pocs anys només s'hi podia accedir a assajos clínics de tractaments experimentals, però des del juny del 2021 s'administra a tots els pacients que pel seu tipus de tumor se'n puguin beneficiar. Més de 10.000 l'any passat. El director del Bio, Josep Tabernero, espera que en els propers anys en siguin més.
Però ja hi ha dades que suggereixen que amb alguns tumors amb situacions més precoces això també seria important, no? Com algun tipus de càncer de pulmó, algun tipus de càncer de mama, i per tant, mica en mica també anirem migrant a fer-ho amb persones que s'han diagnosticat d'un tumor més petit, amb una fase més localitzada.
Segons Tabernero, altres comunitats autònomes estan treballant per també incorporar-ho a la sanitat pública.
Per cert, en temps de tertúlia analitzarem en quin punt es troba avui la lluita contra el càncer amb el director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia, Josep Carreras, i catedràtic de genètica de la UB, el doctor Manel Esteller. En plana cultural, ha mort als 88 anys el dissenyador Paco Rabanne. Va ser un revolucionari de la moda i l'alta costura i el va definir el seu estil atrevit i extravagant. De fet, va ser la primera persona que va posar metall als vestits. Això va ser als anys 60. I a partir d'aquí la seva carrera es va catapultar. Va arribar a vestir actrius com Audrey Hepburn o Jane Fonda. I és que Rabanne creia que el més important en una model era la seva presència. Ho deia a Televisió Espanyola ara fa 10 anys.
La belleza es algo de frío, es el salero, la manera de presentar, de andar, es como esas gitanas que cuando salen del escenario tienen ¡bam! Esa actitud. Y para mí es la actitud de modelo que es la cosa más importante que la belleza. La belleza es para el cine.
Paco Rabanne, que es deia Francisco Rabaneda i que va néixer a Pasai, al País Basc, però va haver d'exiliar-se de ben jove perquè era fill d'un coronel republicà. Pel seu costat, la seva mare, que era costurera en cap de Balenciaga, va ser qui el va introduir a la moda. Rabanne es va retirar de l'alta costura per dedicar-se al prêt-à-porter l'any 99, després de 3 dècades dissenyant. En aquell moment se'n va viure a Porcell, a la Bretanya francesa, on finalment ha mort per causes que no han transcendit. Un cop jubilat, però, va ser protagonista d'una polèmica després de criticar de valent el vestit de núvia de l'actual reina espanyola Letícia. Això ho opinava Paco Rabanne.
Tengo un follón con ella porque he dicho que su vestido de boda era un horror, que la pobre no podía andar porque se subía, era muy mal cortado abajo, y cuando andaba, se subía así. No se da cuenta, no había visto la cosa. Y él dijo, qué horror, estaba enfadada.
Tot i això, Ortiz, que va arribar a dur accessoris dissenyats per Paco Rabanne. 10 minuts i a les 9. Prop de 200 oients d'aquest programa del Via Lliure van poder gaudir ahir en exclusiva de la preestrena d'una obra de teatre, Els ulls de l'etern germà de la Perla 29. És una obra que commemora el 20è aniversari de la companyia i aquesta efemèride han aprofitat per recuperar el que és el seu primer muntatge, el primer que van dur a escena, Pol Prats.
L'obra explica la història d'un home que posa en dubte tot el que sap per aprendre a viure de manera justa, un muntatge en forma de faula oriental, misteriós i ple d'humilitat, que ha agradat als oients del Via Lliure.
He quedat impressionat per la precisió amb la que els actors interpreten un text tan llarg.
A mi m'ha agradat molt com sense pràcticament res a l'escena són capaços de fer-te arribar tantes imatges diferents.
El muntatge recupera part del repartiment original amb Marc Serra i Òscar Muñoz, incorpora Xavi Ripoll en el paper que fa 20 anys va fer Bruno Oro, però aquí s'acaben les sorpreses, l'escena minimalista i l'acció en la paraula, la resta queda en mans de l'espectador. Això ho explica a RAC1 el director del muntatge, Oriol Brovi.
Buscàvem una obra que fos no gens fosca, que fos optimista, vitalista, però alhora reflexiva i per tant barregés la melancolia amb la lluminositat i tot ens portava a dir va, l'anem a fer i celebrarem amb ella els 20 anys.
L'obra s'estrena dimecres que ve al Teatre La Biblioteca i s'estarà en cartell 6 setmanes.
En tot cas, un èxit també pels oients del Via Lliure que van poder ser-hi ahir en aquesta preestrena dels Ulls de l'Etern Germà en exclusiva per als oients d'aquest programa. I mentrestant, indignació a les xarxes socials. Els oients del Via Lliure van anar-hi gratis, però és que si voleu anar a comprar entrades per veure Quentin Tarantino a Barcelona, tela. Hi ha qui les considera semblants al del concert de Madonna. Atenció, les més barates superen 80 euros. El director de cinema passa el dia 9 d'abril pel Teatre Coliseum per presentar el seu nou llibre que es diu Meditaciones de Cine.
Les entrades van sortir a la venda i els preus van dels 82 als 94 euros. A més, no inclouen el llibre, que costa uns 20 euros més. Molts usuaris de Twitter s'han posat les mans al cap, asseguren que el preu és desmesurat tenint en compte que és només una xerrada. De fet, tot i que la gran expectació que genera el director de pel·lícules tan capdals com Pulp Fiction o Kill Bill, el ritme de venda d'entrades se n'està ressentint.
I per cert, encara parlant de cine, James Cameron confirma un dels grans mites de la gran pantalla, que és que el final de Titanic. El final de Titanic. I es veia venir, eh? És que es veia venir. En Jack i la Rose hi cabien al damunt de la taula de fusta, la porta. 25 anys després que s'estrenés a Catalunya, el director ha tornat a gravar l'escena de... Bueno, no farem un... Vull dir, l'espoiler ara, 25 anys després, bueno, que es mor DiCaprio, congelat allà, pobre, al mig del mar. Doncs bé, el director ha tornat a gravar l'escena amb dues persones amb un físic similar a DiCaprio i Kate Winslet, i el resultat, el VAR, és claríssim. Dóna la raó als més crítics, que tots dos podrien haver pujat a la taula i s'haurien salvat del naufragi més famós de la història. Un quart de segle després, doncs, d'aquesta mítica escena, els espectadors la podran tornar a veure a les sales de cinema, perquè divendres que ve s'estrena una versió en tres dimensions. No amb l'escena nova, eh? No se salva DiCaprio, eh? Però vaja, que es podria haver salvat. 5 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. I els que miràveu el Super 3 als anys 90, anem de revivals avui. Avui podreu recuperar una de les sèries més mítiques. Atenció, a veure si recupereu el... A veure si amb el so ja... El món de Big Man. L'SX3, bueno, el Super 3, emetrà un capítol cada dia, excepte els divendres, a 2:15 de la nit, durant l'hora ben considerada l'hora boomer.
I com no, hi seran en Beckham, però també...
Bigman. No la veies,
Beckham,
no?
Beckham és el futbolista. També la seva ajudant Josie, i ho recordareu, en Lester, que era una rata gegant.
Què hi faig jo aquí?
Oh, el bon amic Lester, com està la nostra rateta de laboratori preferida?
Més a més, arribaven cartes allà de Lliçà de Vall i de no sé què. Bé, l'horari que li han assignat al món de Bigman, per cert, estava reservat per una altra sèrie que de moment no tornarà a Catalunya, que és l'increïble Parker Lewis. Bé, i anem en plana musical. Pel que fa a l'agenda de concerts, avui Cristina Rosenvinge viatja 30 anys enrere. Dile a papá que me voy de la ciudad. En aquest cas, dins la programació del Guitar BCN, a la sala Rasmatas, el concert per celebrar 30 anys del disc Que me parta un rayo, que es va publicar el 92 amb Los Subterráneos. Més heroïnes, en aquest cas, del cinema. L'OSB, l'Orquestra Simfònica del Vallès, portarà avui al Palau de la Música la seva nova producció, que és Grans heroïnes del cinema, que vol ser un homenatge a les protagonistes de pel·lícules memorables com Esmorzar amb Diamants, Kill Bill, Thelma i Lewis o Cabaret.
D'aquesta manera, el repertori barreja clàssic i modern amb l'univers de Hollywood, però també el del cinema europeu o la comèdia i la ciència-ficció. El concert comptarà amb les narracions de l'actriu de doblatge Mercè Montalà, la veu habitual de Julia Roberts i projeccions d'algunes escenes cinematogràfiques.
I mentrestant, a la Monumental, avui torna la festa. Canta, obre el teu cor, veuràs com canta. La nova temporada del Monumental Club amb ball inaugural, amb el hip-hop de Santa Salut, els de la Otra Rumba i els Papet i Marieta que estem sentint ara. I a Cercs, al Berguedà, hi arriba una altra celebració, 20 anys de la Pegatina. Y ahora que por fin ve el cielo, me revuelco en el aire. Estan a punt de marxar cap a Alemanya i França de gira, però abans fan parada al Pirineu, on també es podrà escoltar l'últim tema que acaben de publicar, aquest Ahora, que escoltem de fons. Mentrestant, a Figueres, Pau Vallvé hi arriba carregat de positivisme del seu últim disc. Vinga, tornem-nos a vessar. Fantàstica cançó, un cop més, de Pau Vallvé, el músic barceloní que està de gira presentant el seu últim disc amb una nova banda amb dues bateries i percussions preparada per transmetre aquest ritme i aquest bon rotllo.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. 400 grams de filet de pollastre ara per 2,59, t'estalvies un 21%. O mig quilo de llagostins cuits ara per 4,19, t'estalvies un 25%. Lidl, marca la diferència.
El Festival Jardins Terramar de Sitges presenta l'únic concert a Catalunya de Tom Jones. Els nous espectacles dels Amics de les Arts, Sun, Sara Barres i Blaumut, i la nova gira de la cantautora francesa Zaz. Entrades a la venda a festivaljardinsterramar.com. Del 28 de juliol al 10 d'agost, Jo soc Terramar. I tu?
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV... totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a divendres a les 20:30 a 8TV.
Escolta, què fas?
Doncs aquí, rascant, espiant, viatjant, navegant. Aquí, vaja, gaudint.
Rasca és multiplicador de l'11. Multiplica el teu premi i podràs guanyar a l'instant fins a 500.000 euros. Guanya'l ràpid i gaudeix-lo molt. Rasca és multiplicador de l'11.
Estrenant casa.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
D'aquí uns instants arribarem a les 9 en punt del matí. Hola, Oriol Jové, bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, comencem amb una d'aquestes coses estranyes que passen al món del futbol a vegades, perquè
sí,
el Barça semblava que tenia tancat un fitxatge d'un jugador de mexicà que havia de venir dels Estats Units, Julián Araujo, 21 anys, lateral, i finalment la FIFA ha confirmat aquesta nit passada que no fitxa, no serà finalment blaugrana per culpa d'un error informàtic.
Sí, el Barça tenia el fitxatge d'Araujo pel filial acordat i tancat amb Los Angeles Galaxy la nit del tancament de mercat, però la documentació va arribar 18 segons més tard de l'hora límit. Llavors el club blaugrana va reclamar que s'havia